Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. L'Iran denuncia un atac contra la seu de l'Institut Pasteur de Teheran que considera una violació del dret humanitari internacional. El règim iranià ha publicat una imatge de l'edifici incendiat, però no se sap l'abast de l'atac contra aquesta fundació francesa dedicada a la recerca mèdica. L'Iran ha promès també noves accions devastadores en resposta a les últimes amenaces de Donald Trump. La Xina, mentrestant, urgeix de nou les parts a acabar la guerra, com demana la portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
Els mitjans militars no poden resoldre el problema i una escalada del conflicte no és en l'interès de ningú. Instem una vegada més les parts implicades a cessar immediatament les operacions militars, iniciar el procés de converses de pau i evitar causar interrupcions encara més grans a l'economia mundial i a la seguretat energètica.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió grupal a un menor a l'Arboç, al Baix Penedès. L'acció podria estar relacionada amb una pallissa que va patir fa uns dies un jove amb discapacitat del municipi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Bon dia. La policia va ser alertada dimarts a la nit d'aquesta agressió a un menor i no es descarta que pugui estar relacionada amb uns altres fets que van tenir lloc el 24 de març, quan un grup de nois van agredir un jove de 19 anys amb discapacitat. Una agressió que va ser gravada pels seus autors i que es va fer viral a la xarxa socials. Aquests fets es van saldar amb tres persones detingudes. L'Ajuntament de l'Arboç ha fet una crida a la tranquil·litat i a la responsabilitat i diu que cal esperar el resultat de la investigació. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra no descarten detencions relacionades amb aquest segon episodi violent. Clara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Hi ha molt moviment a l'aeroport del Prat amb les sortides de vacances, tot i l'encariment dels bitllets d'avió. Hi ha més activitat que l'any passat. Anem a la T1 de l'aeroport del Prat. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Hi ha normalitat a totes les operacions d'aquest dijous sant a l'aeroport de Barcelona, on hi ha programades 1.080 operacions entre enlairaments i aterratges, 43 més que l'any passat. L'increment de preus no ha tret les ganes de viatjar, encara que qui ha llogat, per exemple, un cotxe allà on va està pendent del preu del carburant, com aquest passatger cap a Palma.
Anem a Palma. Ja ho tenim al cotxe, ja és una de les coses que ens preocupa, el preu de la gasolina, que està a 1,6, 1,7 allà, però bueno, hem hagut de sacrificar això.
Avui no hi ha vaga dels serveis a terra de Ground Force, ni tornarà a haver demà i dilluns. Joan Garcia, Catalunya Ràdio, Aeroport de Barcelona.
Primera Setmana Santa del Papa Lleó, 14, després de la missa de diumenge de Rams. Aquesta tarda farà el tradicional rentat de peus a 12 sacerdots durant la missa de Dijous Sant, que commemora l'últim sopar, a diferència del seu antecessor francès, que ho celebrava amb migrants o presos. Ens ho ha explicat des de Roma l'Agustí Borrell, vicari general de l'Ordre dels Carmelites Descalços, en declaracions a 3CAT Info.
Potser els canvis es notaven amb el papa Francesc. És ell que va fer algunes celebracions una mica particulars, per exemple, això del Dijous Sant, d'anar a la presó a rentar els peus d'alguns presoners. En canvi, el papa Lleó el que fa és seguir la litúrgia normal de les celebracions de Setmana Santa.
A partir d'avui ja és possible a Espanya identificar-se legalment amb el mòbil. El nou document d'identitat digital funciona a través de l'aplicació MiDNI i té la mateixa validesa i funcions que el DNI físic. Per activar-lo cal tenir el document en vigor, el físic, i completar un procés de registre que es pot fer a través d'internet a les comissaries de la policia espanyola i als ajuntaments que tinguin punts d'actualització de la documentació. Un cop fet el registre, l'usuari haurà de descarregar-se l'aplicació al mòbil, introduir els números del seu DNI, crear una contrasenya i confirmar el procés amb un codi que rebran per SMS. El nou DNI digital té exactament les mateixes funcions que el document físic. Permet acreditar la identitat, fer tràmits amb l'administració o davant d'un notari i registrar-se en un hotel o llogar un vehicle. esports, Marcos García.
El Barça femení vol tancar aquesta tarda contra el Madrid la classificació per a les semifinals de la Champions. Allà s'enfrontarien al Bayern de Múnich. Les blaugranes tenen un avantatge de 2-6 del partit d'anada. El club espera un Camp Nou ple amb 62.000 espectadors. Aquest Barça-Madrid començarà a 6:45 i el transmetrem a la TG de Catalunya Ràdio. El Barça, l'Espanyol i el Girona deixen enrere els partits internacionals i s'enfoquen a la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana. En el cas del Barça s'espera que l'entrenament d'avui ja s'incorporin tots els internacionals, excepte Rafinha, que està lesionat i que continua al Brasil amb permís del club. Derrota de la Penya en el primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga de Campions FIBA a la pista de la CA d'Atenes, 87-84. També en bàsquet, el Barça juga aquesta tarda a la pista dels Algiris Kaunas, lituà. És partit de l'Eurolliga, comença a les 7 de la tarda i el transmetrem a l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. I encara en bàsquet, el Baxi Manresa anuncia que el base francès Hugo Benítez es perdrà el que queda de temporada per una lesió al turmell, segons el club del Bages, però el jugador no haurà de passar pel quiròfan.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Són les 11:06. Lozano, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Com estem?
Com prova el Dijous Sant?
Doncs prova, prova. Va provant, de moment.
Amb el Vicenç Lozano sempre toca parlar de papes. De fet, quan es va conèixer la mort del papa francès, va ser el primer que vam trucar, quan ens va enganxar en directe.
Sí, sí.
I me'n recordo que li vam dir... Ui, 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 aquesta no ens l'esperàvem, perquè el dia abans ens havien dit que encara es trobava prou bé i ens va agafar...
Sí, sí, va ser realment una sorpresa. Va ser realment una sorpresa molt, molt emotiva, per cert.
El Vicenç Lozano ja el coneixeu, periodista, ha publicat diversos llibres sobre els intríngulis del Vaticà... I avui en volem parlar de l'últim llibre, perquè aviat farà un any justament d'aquest moment.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum dominum, dominum Robertum Franciscum, sancte romane ecclesiae cardinalem prevost. Qui sibi nomen imposuit leonem decimum quartum.
Era el 8 de maig de l'any passat, quan s'anunciava l'elecció del nou papa, Lleó XIV, i el Vicenç Lozano acaba de publicar Lleó XIV, ombra sota la cúpula, l'operació secreta del conclave i els paranys del pontificat. Tu destaques aquí una autèntica operació sotoboche.
Sotoboche, molt i molt secreta, la veritat és que sí. Bueno, vaig tenir l'oportunitat, ja abans del conclave, doncs, de conèixer i de connectar, doncs, amb assessors de cardenals tan progressistes com conservadors, que em van donar moltes claus de com podia anar, doncs, aquest conclave. Després de la mort del papa francès, que evidentment hi havia una operació en marxa des de feia molt temps, des de feia gairebé 8 o 9 anys, del sector més tradicionalista i moderat de l'Església, per intentar manipular el conclave. És a dir, jo ho explicava al meu llibre anterior, Vatican Gate, i davant d'això, doncs, un petit nucli de cardenals, de gent, de catòlics, doncs, progressistes i reformistes, doncs, van veure que perillava realment el llegat del papa Francesc. I aleshores, doncs, es van mobilitzar, van començar a mobilitzar-se, van començar, doncs, a intentar captar vots cap de vots. Estem parlant d'abans del conclave, de molt abans del conclave. Després, immediatament, de la mort del papa Francesc. Evidentment, no hi havia cap dels dos sectors que arribés als 89 vots necessaris doncs, per assolir un candidat que pogués ser el cap de l'Església Catòlica. I aleshores, doncs, el sector més progressista va posar en marxa una operació secreta sense que, en cap cas, Robert Francis Prevost estigués al tanto d'això, no estava doncs, el rovell de l'ou d'aquesta qüestió, ell se'n va assabentar ja quan era papa, i que van intentar doncs, recabar doncs, els vots del sector més moderat dels cardenals tradicionalistes, els que no havien insultat el papa Francesc, els que no l'havien definit d'heretge, els que no l'havien definit de comunista, de ser l'anticrist, de ser la persona que volia destruir l'Església, etc etc, i van aconseguir a base doncs, de treure, de posar sobre la taula un candidat com Robert Francis Prevost, tradicionalista amb les formes, però molt reformista en el fons, doncs van aconseguir doncs, els vots necessaris i, de fet, va ser un dels papes amb un consens més gran, ja que no va arribar als 89, sinó als 100, més de 100 vots.
És molt interessant veure aquests moviments, perquè el Vicenç ja ho ha explicat en diversos dels seus llibres, aquestes intrigues vaticanes, però, per exemple, hi ha un moment d'aquest últim llibre, del papa de Lleó XIV, en què cites una confidència que et van fer fa temps, que et diuen: a Roma el poder no el tenen els que criden, sinó els que saben callar i moure peces sense fer soroll.
Sí, evidentment, hi ha totes unes guerres soterrades doncs, des de fa dècades entre els dos sectors, el més moderat i tradicionalista i el més progressista i reformista de l'Església, i això realment no arriba a la gent. Jo intento, fonamentalment, doncs, explicar i aixecar catifes de temes que molta gent doncs, al Vaticà té interès en que no surtin a la llum.
Té interès en que no surtin, eh?
Sí. Jo vaig patir boicots amb els llibres anteriors, sobretot amb Vatican Gate, l'últim llibre sobre el Vaticà, i he patit un boicot que no m'esperava en aquesta ocasió. El boicot en aquella ocasió va ser sobretot de cardenals conservadors, i en aquesta ocasió, vull dir, molta gent, molts contactes, moltes fonts informatives del Vaticà, del sector més progressista, doncs també no han volgut parlar amb mi. Per diversos motius, un perquè estem davant d'un papa molt silenciós, i no volia ser dit que d'allò. I el que no volia ser dit, d'alguna manera, és que va arribar al pontificat a través d'una operació secreta. Una operació secreta que jo aquí desvetllo, és una exclusiva mundial, ningú té aquesta informació. Jo la trec a la llum perquè crec que és molt important. De fet, jo vaig ser pràcticament l'únic periodista del món que dos dies abans del conclave ja va anunciar el nom de Robert Francis Prevost, com jo vaig fer aquí mateix, a Catalunya Ràdio, a part de TV3, etc. I amb altres televisions també, espanyoles, llatinoamericanes i tal. Per què? Doncs perquè tenia el privilegi de tenir doncs, molt bona informació, sabia com anaven les coses.
Però és que són dues operacions, no? Hi ha l'operació perquè ell sigui papa i l'operació, com dius tu, que s'arrossega des de feia temps, perquè el següent papa després de Francesc fos algú completament diferent.
Hi va haver una guerra de dossiers extraordinària
És molt interessant això dels dossiers en el llibre, perquè és política política i no és ni religió.
És totalment política. A veure, vull dir, jutjar el Vaticà des del punt de vista polític, jo crec que és un error analitzar-lo des d'aquest punt de vista, però sí que existeix evidentment un conflicte de poder, i aquest conflicte de poder és el que mou els fils.
Aquestes dues bandes és molt interessant, perquè tu en més d'un moment del llibre dius els conservadors ja feia temps que es movien perquè el següent papa no fos com el papa Francesc. El sector progressista, tot i que li retreien no haver potser arribat més enllà, s'estimaven més aquesta línia continuista, i hi ha un moment que dius, i els més moderats deien que no volem és que això s'ensorri. Diguem-ne, nosaltres això ha de continuar amb una certa estabilitat.
Sí, es va buscar d'alguna manera l'estabilitat, es va buscar doncs, una figura de consens, una figura que a més jo crec que és bàsica per aquest segle XXI, un segle XXI que, com tots veiem dia sí, dia també, doncs està absolutament convuls, i absolutament una figura que aposti per ponts de diàleg és bàsica en aquest moment, quan el diàleg ha quedat absolutament destruït, la diplomàcia ha quedat arraconada, els organismes internacionals, el dret internacional ha quedat per terra, i és un papa que, evidentment, vull dir, està dient pràcticament el mateix que diria el papa Francesc en aquest moment. El que passa és diferent. Ho fa d'una manera molt més discreta, molt més... Ell té una estratègia, per exemple. Mm. Ell ha condemnat les polítiques migratòries als Estats Units, ha condemnat el genocidi d'Israel contra el poble palestí, ha condemnat l'assalt a la sobirania a Venezuela, està condemnant el tema de l'Iran i el tema de la guerra a l'Iran. Al mateix temps intenta un pont de diàleg també entre Rússia i Ucraïna. Estem en tot un seguit de conflictes mundials que ja veurem com acaba tot plegat. Ell té una estratègia que és la següent. Ell parla dels conflictes, condemna els responsables dels conflictes, però mai diu el nom. No diu mai Netanyahu, no assenyala mai a Donald Trump. Per què? Perquè ell sap i és conscient de que entrar en el terreny personal, entrar en el terreny dels atacs personals, això genera una tensió extraordinària i una guerra verbal, i no permet, diguéssim, que el diàleg pugui fluir. Parlar de temes en concret, de salts a la sobirania, de tot això que està passant dramàticament al nostre món d'avui, és una cosa, i assenyalar directament a una persona és una altra. Aquest sistema li ha servit des de fa molts anys, és una persona que no ve d'ara, que busca ponts de diàleg amb tots els temes. Ja, doncs, al Perú, doncs, quan era bisbe de Chiclayo, doncs ja exercia d'aquesta manera davant del perill de molts enemics que tenia al seu voltant.
L'actual papa, és a dir, l'anterior papa, va promoure aquest com a successor?
Sí i no. A veure, el papa Francesc, dos anys abans de morir, el 2023, va cridar Robert Francis Prevost, que era bisbe, el va acabar nomenant cardenal, i el va posar al capdavant del dicasteri de bisbes. I això és un element bastant clau. Per què? Perquè Robert Francis Prevost va retirar molts bisbes del sector ultraconservador, que al papa Francesc li passava una cosa. Ell feia decrets i coses que anaven als bisbats de tot el món i molts bisbes ho fotien en un calaix i, com es diu en castellà, allò, si t'he visto, no me acuerdo. Va anar retirant tots aquests bisbes d'arreu del món perquè les seves polítiques reformistes no fossin avortades des de la perifèria de l'Església, de la perifèria del Vaticà, diguéssim.
Ho dic perquè tu hi ha un moment que dius justament això, és a dir, que hi ha aquest nomenament, que això passa bastant desapercebut, jo fins a llegir-t'ho tu jo no havia llegit, i dona una mica la sensació de dir que... Ara parlarem dels teus dos protagonistes, que són molt interessants, però els dos assessors amb els quals parles, tu dius que tots dos et diuen, amb matisos diferents, però tots dos em diuen, no, discretament, però sí que va padrinar el papa Francesc a l'actual pontífex.
Sí, d'alguna manera el va situar al Vaticà perquè conegués l'engranatge i tots els conflictes de poder del Vaticà. Ell, gràcies a això, ara ho té bastant més controlat, tot i que s'està encara situant després d'un any, ho podem dir clar, encara no s'ha envoltat del seu equip, encara no ha acabat de fer el seu equip més personal. Evidentment, vull dir, el papa francès va apuntar la possibilitat, doncs, que aquest cardenal, doncs, sortís de l'anonimat. Ell mateix, doncs, el va anomenar, ja et dic, cardenal quan va arribar al Vaticà, i, per tant, fos, com a mínim, una mica conegut, si més no, per la Cúria Vaticana.
Sobretot la primera part del teu llibre, dèiem ara, té dos grans protagonistes, diguem, una banda del papa, són dos assessors. Un és un assessor de cardenals, decidit que el papa posterior fos, en aquest cas, Robert Prevost, que fos qui ha estat lloc 14, tu l'anomenes Il Dottore.
Il Dottore, sí.
I després n'hi ha un altre, Monsenyor C., amb les inicials, que és el contrari.
Sí.
Que és l'antagonista, és de la representació més conservadora.
Sí, em vaig endur l'altre dia una sorpresa brutal, perquè vaig anar a presentar el llibre aquí a Barcelona, a la Casa del Llibre, i tot plegat apareix Il Dottore.
Home!
Jo vaig quedar molt, em va costar molt, realment, perquè no ho esperava. Va venir expressament de Roma amb dos amics seus, a més, que jo no coneixia. Probablement un d'ells agent del Servei Secret del Vaticà. Bé, hi vam estar parlant després, l'endemà, una bona estona, doncs, aquí a Barcelona. Va comprar 12 llibres i diu que en comprarà 20 més, no? Va ser una sorpresa brutal. Bé, Il Dottore és l'assessor de cardenals progressistes amb la línia reformista del papa Francesc, i evidentment va col·laborar molt doncs, a fer possible aquest, aquest llibre. L'altre assessor és Monsenyor C, que és un assessor també de cardenals, doncs, en aquest cas conservadors, un personatge molt savi, un personatge amb una intel·ligència i un, amb una intel·lectualitat brutal, molt radical, però dialogant, però dialogant. Jo vaig concebir una cosa que semblava impossible, que era reunir-los els dos una nit en un restaurant al Trastevere, al barri del Trastevere a Roma, i em semblava impossible. Allà van saltar xispes, xispes. El llibre ho explica, sí, sí, van saltar absolutes xispes. Després, a poc a poc, ens vam anar reunint quatre vegades més, i la cosa es va anar moderant fins al punt que al final els vaig veure abraçats, que marxaven tots dos pels carrers de Roma, abraçats. Això vol dir que, d'alguna manera, aquests ponts de diàleg que el papa vol instituir com un element clau de l'Església, de cordura, en un moment en què s'ha perdut el seny al món actual, sobretot des de l'arribada de Donald Trump, aquest segon mandat a la Casa Blanca, suposa, vull dir, d'alguna manera, la possibilitat de, com a mínim, intentar una unió a l'Església, una unitat a l'Església que fins ara doncs, no hi ha hagut. No hi ha hagut. No hi ha hagut. Hi ha hagut un abisme, a més, des de, durant el pontificat del papa Francesc, que es va fer un autèntic abisme i una autèntica guerra bruta oberta d'aquest sector doncs, contra el papa argentí.
Sí, el que passa és que ve de la sensació que hi ha llegint el teu llibre, és que ve des de fa, com deies, fa molts anys.
Fa molts anys.
Tu també parles de la germana Helena, que et diu, els que van perdre el Concili Vaticà II no permetran mai que un papa l'apliqui fins al final. Clar, estem parlant de dècades.
Estem parlant de més de 60 anys.
Per això, per això.
Estem parlant de més de 60 anys que es va aprovar un Concili Vaticà II convocat pel papa, el mític papa històric, papa Joan XXIII, que després va morir i no el va poder concloure, però que significava, en definitiva, una ruptura amb el tarannà que havia tingut l'Església fins aleshores. Què en queda d'aquell concili? Res. Pràcticament res. Canvis a la litúrgia, que la missa es diu en lloc de...
Ja no és en llatí.
Es diu en català i que no es diu d'esquena als feligresos, sinó de cara als feligresos. Res més. D'aquella idea d'una església més sinodal, més oberta, en definitiva, més participativa i més democràtica, s'ho van carregar els pontificats conservadors de Benet XVI i de Joan Pau II. Per tant, aquest papa intenta recuperar com va intentar-ho també el papa francès, i aquesta gent doncs, que va perdre la batalla del concili, això no han oblidat mai.
Vas que tot això es mou amb uns ambients i un to molt, molt civilil, que dèiem al principi.
Ho és.
Perquè, per exemple, hi ha un altre fragment del llibre que quan tu li preguntes a el doctor si es considera un guanyador després de l'elecció d'allò 14, ell et diu, a Roma ningú no guanya per sempre. I quan li preguntes a Monsenyor C si es considera un perdedor, ell et diu, aquí no es perd, s'espera.
Sí, sí, aquí no es perd, s'espera.
I dic que són dues respostes que estan molt a prop l'una de l'altra.
No, evidentment, perquè és així, perquè és tot molt civilí, molt barcellesc, molt renaixentista. Per exemple, el llenguatge barroc dels cardenals, jo he trigat anys a saber què em deien. Jo feia una entrevista amb un cardenal i quan acabava l'entrevista deia, aquest senyor, què m'ha dit? Què m'ha dit? Ara ja capto. Però saps com ho capto? Ho capto perquè veig les senyals visuals d'ell. La importància dels silencis, la importància de les mitges paraules, la importància de les mirades, això és més important que el que et diuen, al final.
Però això també cal vaja, cal anys. Anava a dir els anys que portes
anys,
tu fent
anys
això.
Anys de picar pedra, molta pedra.
Crida molt l'atenció en aquest sector tradicionalista o més conservador de l'Església. Hi ha un moment que tu al llibre parles, més d'una ocasió, de Steve Bannon o de Donald Trump, per exemple. No? Aquest Monsenyor C, hi ha un moment que et diu, Donald Trump no m'agrada, però diu el que molts pensem i m'estimo més aquest president que no un laïcista o woke que ens podria caure.
Sí, Steve Bannon ha tingut un paper fonamental amb la batalla aquesta bruta contra el papa Francesc. És l'home que ha canviat l'estratègia de l'extrema dreta internacional. L'extrema dreta ja no són aquells caps rapats que saludaven com Hitler. Són gent doncs, que parla, fixa-t'hi, parlen de democràcia, parlen de llibertat, els nazis som nosaltres. Eh? I, evidentment, és un personatge que ha mogut els fils també de cardenals importants de l'Església, del sector més conservador, com el cardenal Gerhard Müller, el cardenal Leo Burke, nord-americà, molt amic de Donald Trump, perquè doncs, es fes una batalla interna, però també una batalla externa. No oblidem que aquests cardenals es van cohesionar amb l'extrema dreta internacional. Per què? Perquè la figura del papa francès, com la del papa Lleó XIV, són figures que molesten. Molesten en aquest projecte que tenen, aquest projecte de fer un món on les democràcies es converteixin purament en formals i la gent vagi a votar cada 4 anys, i si voten malament hi haurà un cop d'estat, com va intentar la gent de Trump amb la sala del Congrés als Estats Units, retallant les nostres llibertats, els drets socials, laborals, que tants anys, tants sacrificis han costat doncs, a la humanitat. Tot això realment és un projecte... I el Vaticà, en definitiva, jo sempre ho dic, és un microcosmos de la guerra cultural que s'està vivint avui en dia doncs, al nostre món. Una guerra cultural entre la gent que vol preservar les llibertats i la democràcia i la gent que vol destruir-ho.
Que vas que crida l'atenció perquè et dona una mica la sensació de vegades, vist des de fora l'Església, que el sector conservador potser és majoritari, però en canvi hi ha aquesta operació d'aquesta congregació que tu dius, que és la que aconsegueix, civilinament, vaticanament, però que allò 14 sigui papa.
Sí, realment és potser la primera vegada en les últimes dècades doncs, que guanya, en una batalla guanyen els progressistes a Europa, diguem-ho clar, des de la destrucció del mur de Berlín, la destrucció del món comunista i l'autodestrucció de la socialdemocràcia també doncs, a Europa, doncs això és l'única batalla que han guanyat. Veurem a veure com es va perfilant tot això. No és fàcil, no és fàcil, perquè realment el Vaticà ha de tenir una veu pròpia, la té. Hi ha molta gent que em diu, l'Església doncs, ha perdut pes i tal. Sí, sí, a l'Europa laica és evident que és així. A la resta del món no tant. Però el missatge del papa, tot i ser un missatge de l'estat més petit del món, ens estem posant en el terreny ara de la geopolítica, no de la religió, té una influència que va molt més enllà dels 1.500 milions de catòlics que hi ha arreu del món. Jo sempre ho dic, hi ha 3 figures al món que són rebudes per tot dictadors, demòcrates de tot el món. Un és el president del Comitè Olímpic Internacional, l'altre és el secretari general de l'ONU i l'altre és el papa de Roma, sigui el que sigui. Per tant, té una importància sempre la tinguda vital, diguéssim, en el món de la geopolítica. Depèn dels pontificats amb més o menys intensitat. Recordem l'os polític doncs, de Pau VI, recordem el paper que va tenir Joan Pau II en la destrucció dels països comunistes, recordem doncs, el paper del papa francès també doncs, intentant aconseguir processos de pau, com va fer doncs, a Colòmbia, aconseguint la represa de relacions entre Cuba i Estats Units. És a dir, la intervenció del Vaticà amb el tema, un tema vital del món actual, que és el tema del canvi climàtic, ell va aconseguir que hi hagués un acord a la cimera de París, que després se n'ha anat a Norris, no? Però ell va aconseguir que és un acord. Va ser el primer papa ecologista, i aquest continua sent un papa ecologista perquè és conscient del drama que significa i l'emergència que significa pel món aquest escalfament global i aquest canvi climàtic.
I tenim també un papa que tu defineixes en algun moment com un mestre dels escacs.
És un autèntic mestre dels escacs, perquè jo crec que és el papa necessari per aquest moment del segle XXI, i per fer-ho ho ha de fer civilinament, com deies tu abans, però ha de ser un mestre dels escacs, que vegi les jugades. Quan li estan posant el PO, ell ja té el jaque mate en ment, amb 3 jugades per endavant.
I en aquest pontificat, quin paper hi juguen el sector que l'ha posat aquí? El sector, aquesta congregació, el sector, amb Il Dottore i companyia?
El sector, doncs, aquest juga un paper en aquests moments d'assessor. Vull dir, realment, Il Dottore, que va venir l'altre dia, doncs, és un personatge que està a l'entorn, diguéssim, de la figura del papa per intentar evitar incendis, fonamentalment, per apagar focs. Ell sempre ho diu, com el bomber. Per què? Perquè és conscient dels perills que això comporta. Pensa que hi ha el sector que ha quedat arraconat en el conclave, que és un sector molt minoritari ara dins del Vaticà, però és un sector més poderós del món. Del món. Per què? Perquè té al seu costat, té Donald Trump, amb tot el que comporta, té les tecnològiques que donen suport també a Donald Trump, les que dissenyen la intel·ligència artificial, les que porten totes les xarxes socials, i estan doncs, menjant el coco a la nostra joventut perquè sigui conservadora o ultraconservadora, i ho estan aconseguint, una batalla del relat que estan guanyant, i per tant, vull dir, la batalla és brutal, vull dir, és sempre serà molt sagnant, perquè evidentment no s'aturaran. Ja ho va dir Steve Bannon quan van elegir aquest papa, ell va dir és el pitjor escenari que podia passar al Vaticà, perquè Robert Francis Prevost és hores d'ara el cardenal més progressista que hi ha a la Santa Seu, ho va dir així.
I és per això que el papa no es fia, com dius en el teu llibre, de la seva seguretat, ara mateix, dels seus sistemes de seguretat?
Evidentment no se'n refia.
No se'n refia,
No, no, no se'n refia perquè ell és conscient, va viure doncs, totes les batalles que es van produir contra el papa Francesc, on els serveis de secrets, on membres de la gendarmeria, de la Guàrdia Suïssa, eren gent doncs, que van batallar contra ells i van fer la vida impossible. I amb aquest papa, doncs, aquest papa quan arriba al Vaticà, s'envolta de la seva pròpia seguretat. En aquest moment té amics nord-americans de la CIA i de l'FBI, que són els que li fan realment la seva seguretat personal i són els que vetllen doncs, per destruir tots aquests fake news que comencen a haver-hi a tot arreu sobre la figura d'aquest papa. Un papa que és tradicionalista, ja ho he dit, amb les formes, però molt reformista, en el fons.
De fet, això de les fake news ja apareix també en el seu nomenament. Tu hi ha un moment que cites el teu Il Dottore, que la seva feina és frenar aquests dossiers que circulen... Vaja, frenar, contrastar-los. És a dir, comencen a circular dossiers que l'acusen de passivitat o d'encobrir fins i tot escàndols d'abusos,
sí,
i ell busca els documents oficials per dir això no és veritat.
Sí, sí, va circular durant el conclave i fa uns mesos hi va haver també un intent que ho sé jo, no s'ha publicat absolutament res, de també vull dir, intentar treure altres casos que havien hagut d'abusos al Perú, on ell, llunyanament, hi podia haver tingut una responsabilitat com a bisbe de Chiclayo. Però ell, com a bisbe de Chiclayo, està molt clar el que va fer. Ell va aplicar absolutament doncs, el protocol que demana el Vaticà que es produeixi en el cas d'abusos. Era el protocol d'aquella època, No era el protocol d'ara, que és molt més fort, està molt més reforçat, que el papa Francesc ho va acabar reforçant molt, i ell també l'ha acabat reforçant de cara doncs, a que aquest autèntic càncer que hi ha a l'Església, que és el tema dels abusos, doncs es pugui acabar erradicant algun dia.
Lleó 14, ombres sota la cúpula, l'operació secreta del conclave i els paranys del pontificat, és el llibre del Vicenç Lozano, que per cert, hi ha un moment que parles de la pel·lícula conclave i dius, està bé, però és que només parla del Vaticà, no parla dels circuits
sí,
aquests.
Sí, no, a mi em va encantar la pel·lícula. Sí. La pel·lícula em va encantar, van convidar a la preestrena i tal, i va ser... Realment em va encantar els diàlegs, tot. Però jo sóc crític amb aquesta pel·lícula perquè realment la importància de les pressions polítiques i exteriors al Vaticà durant la celebració d'un conclave i abans de que això passi, de cara a aconseguir consensos envers diverses figures, d'una banda, de l'altra, etc. Això ha estat molt dur i amb aquest últim conclave ha estat especialment molt dur. Ha estat el conclave potser més polític i això no ha sortit a la llum. Jo intento treure amb aquest llibre a la llum tot això. El llibre, a més, està escrit, si t'hi has fixat, està escrit una mica com una novel·la de misteri, d'espionatge, d'intriga, com un thriller.
Jo t'anava a dir, s'ha de fer la pel·lícula d'aquest llibre. Jo el veig,
Jo també el veig. Seria una pel·lícula absolutament espatarrant, o una minissèrie que es podria fer,
això,
també.
Això.
Jo faig una crida des d'aquí a les productores que vulguin assumir aquest projecte. Jo estic disposat a parlar-ne. Està escrit com una novel·la, però sense ni una coma de ficció, perquè no hi ha ficció. És un llibre d'assaig. El que passa és un reportatge, és un llibre reportatge, per tant, l'he intentat fer el més atractiu possible de cara al lector, no?
Vicenç Lozano, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
troben un home mort a casa seva.
Desapareixen les quatre...
Si t'agrada Crims, has de llegir els seus llibres. Sis volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3Cat.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
El Camp Nou obre per la Champions femenina i el Barça vol repetir el Festival de l'Anada, ara amb el seu públic.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de les 6, Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà.
Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión plus.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Marxeu, xiplets!
El camí que hem recorregut és llarg, però ara no podem defallir.
L'especial del 25è aniversari del Senyor dels Anells, de la Finestra Indiscreta, arriba al final.
Dóna'ns el mitjarol, noies!
Si tant el voleu, veniu aquí a prendre-me'l.
En el camí que tenim al davant hi haurà molts moments que voldrem tirar enrere, però no ho farem.
La gent d'aquests relats tenien ocasions a dojo per fer-se enrere i no ho feien.
Anem junts fins al món del far i llancem l'anell al foc.
Posa't els auriculars i uneix-te al viatge en una experiència sonora única. El Senyor dels Anells com no l'havies sentit mai.
L'únic que has de decidir és què en fas del temps que s'ha atorgat.
Aquest divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre i la col·laboració especial de Jordi Buixaderas. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Filmoteca de Catalunya us convida aquesta primavera a un viatge al cor de l'animació japonesa. Japanimerama proposa descobrir els autors més emblemàtics, retrobar algunes de les pel·lícules més estimades i mostrar joies amagades i difícils de veure en pantalla gran. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Simfònica Sant Cugat us convida a viure la novena de Beethoven el dimarts 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Un concert històric sota la direcció de Salvador Brotons que recupera el projecte interromput el 1936 i ret homenatge a la soprano Conxita Badia. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Ens hem fet tota Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som uns maricons. Maria i Caves pluren per racons. Amb els teus impostos pagues totes les nostres cançons. Jo puc dir tot el que penso i tu parlant de...
A veure, Albert Miralles, què dieu? Bon dia. Què és això? Què és això?
Ja veieu...
Què ens portes?
Ja veieu que els impostos
serveixen per subvencionar artistes meravellosos com Svetlana, que aquí tiren de sarcasme i ironia, envien missatges a tothom, els Josep Maries de Torns, que diuen aquests grups de maricons, què tal? Doncs els pagues tu, Josep Maria, també, aquests grups, amb els teus impostos. Aquesta cançó, com? Que a més en remet al Gangnam Style...
Sí, ah, ja deia jo que em sonava.
I si voleu tirar una mica més enrere d'imaginari popular, la cançó es diu Toy Pegao. Sabeu els toys?
Els toys.
Tot lliga amb la nostàlgia, però trobo que l'han fet moderna. Sí. La cançó són boníssims, la Julia en rock.
Puja, saps?
Mentre fan fotografia,
tumba.
Mira, la gent al·lucina,
Vinga,
cançó amb missatge. Albert Miralles, mil gràcies.
A vosaltres.
Adéu. Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc.
Què ens queda pendent?
Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
És emocionant, això, una mica?
Sí. Ja em queda menys ja per anar-me de vacances.
De moment tot va bé, és el que estàvem comentant, no?
Tot va molt lent, i molt malament, i molt fluix. Per tant, bon dia a tothom.
Ja et faré una pregunta que t'han fet molt aquests últims dies. Sabem què ha passat exactament amb el vàter?
Pues sí, aquí estem, al peu del canyó.
Home!
No passa res, home.
Abraçada, cuida't molt.
I hola, adéu.
L'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Xavi Espinosa i Carles Roig. Bon dia!
Bon dia.
Temes pendents tenim avui, Jovany?
Doncs tenim molts temes pendents. Tenim molts temes pendents, Freddy. Ho remarco perquè ja he detectat el to de la teva pregunta, Freddy, en plan que... No teniu res, cap tema per abordar interessant,
sí,
oi?
Jo també ho he notat, Joan, que anava amb el rintintint
No hi ha res.
Jo no he notat res, què ha passat?
No he dit res, jo, els temes, va.
Sí, els temes. Vale. Per començar, avui és dijous sant, sí. De manera que avui comença el nucli, la part densa de la Setmana Santa, sí. Perquè avui representa que és quan es va fer el sant sopar de Jesucrist amb els seus apòstols.
No, representa, no, eh? Es va fer.
Es va fer, eh?
Es va fer, està demostrat.
Hi ha el tiquet del sopar.
I mai s'ha...
Segurament el devia passar per...
Sí, no. Devia passar
com a l'empresa, sí.
De feina.
O va pagar amb tiquet restaurant, no ho sabem mai. En tot cas, mai s'ha parlat prou del bon olfacte de Jesucrist en detectar que el dijous és un molt bon dia per sortir a sopar amb els amics.
Sí, sí, perquè hagués pogut ser qualsevol altre dia de la setmana, o un divendres, un dissabte, era lo fàcil.
Jesucrist va inventar el juernes.
Sí.
I no se li ha reconegut, això.
No.
És així.
Però, dèiem, aquest sant sopar, per cert, una mica seriositat.
El sansu, que li diuen.
El sansu. És quan Jesús va ser víctima d'una traïció per part de Judas.
Que es va vendre a canvi de 155 miserables monedes de plata.
Oiga, Gabriel Rufián, bon dia. No van ser 155 monedes de plata.
No, mira.
Això va ser una altra cosa.
Per
menys,
Freddy,
per 30, em sembla.
Toda la derechita de misa se acaba vendiendo. I és per això que és més necessari que nunca un frente com un d'izquierdas.
Torni!
Home,
feia dies.
Encara estàs amb això, Gabriel?
Home, l'autèntic Dios Saint.
Sí.
Serà el...
Com?
El Dijous Sant. Serà el prepà.
Dijous Sant.
El prepà Dijous.
Sí, el
prepà. 9 d'abril.
Sí.
A la Bell de Barcelona.
Està parlant en Esperanto.
Sí. On farem un acte junt amb la Irene Monter per explicar el projecte de salvació d'Espanya.
Molt bé. Ja ha dit, per exemple, Oriol Junqueras i altres dirigents d'Esquerra que no aniran a l'acte.
Bueno.
Que tampoc acaben de veure el projecte aquest d'Esquerres.
Ja tot Dijous Sant. Del seu Judas.
Li estàs dient Judas al Junqueras amb tot el que ha fet per tu, Gabriel?
Sí. Jo no he dit res.
D'acord.
I per tots aquells assistents a l'acte del front, després de la xarla, haurà un sopar amb l'autèntic Salvador.
Molt bé.
Que sóc jo.
Va. Gabriel Rufián, moltes gràcies.
A vosaltres.
Més temes, Jovany.
Sí, avui encara es parla dels càntics racistes que es van sentir dimarts al vespre al camp de l'Espanyol.
Hòstia, ja hi sou.
Per part de gent
sempre
amb
igual.
Banderes espanyoles que podrien ser seguidors de l'Espanyol o podrien no ser.
Presumptament,
no,
és que
no. No té per què.
Hola.
Home.
Bon dia. L'estem investigant.
Tenim un Mosso d'Esquadra a l'estudi.
Ens han dit que els Mossos d'Esquadra ja estan investigant això.
Sí,
efectivament. Bueno, me presento, ja que no me presentem vosaltres, sóc el sergent Guarro, que m'és important fer la pausa aquesta, perquè si no sembla que sigui un sergent que no cuida la seva higiene, i jo me duig cada dia. Llavors, jo m'han nomenat ara cap de l'operació Moja, ¿vale? Que investiga los cantirs que se varen escoltar la que dien con ella.
Cantirs no, cantirs és una altra cosa.
Ara, bueno, algú me va dir bon dia o algo.
Sí, sergent Guarro, bon dia.
No ha fet la pausa, fa la pausa entre sergent i Guarro.
Guarro, bon dia.
Vale, d'acord. Sí. A veure, què vols saber?
Alguna novetat amb la investigació, a banda d'això que comentava?
A veure, li diré en català, todavía es massa prematur, senyor, estem seguint pesquisa, que no sé què són pesquisa, però queda molt bé de dir-lo.
Ningú sap què són pesquisa.
Tu dius pesquisa i automàticament tothom se pensa que controla el tema.
Què són pesquisa?
Bueno, la pesquisa, pues, estem analitzant vídeo, imatge de tot allò per intentar averiguar pues, lo que va passar, no?
El que va passar, escolti, més evidentíssim el que va passar, i és que...
No, no me digui usted lo que no és evident ni lo que és evident.
Milers de persones... Ho va veure tothom per la televisió.
Milers de persones... Jo porto 45 anys de Guàrdia Civil perquè vostè me vingui a dir lo que...
És Mosso d'Esquadra.
evidente ni el que no evidente. Sí, ara som mosso de quadra, perquè, com sap vostè, me vaig canviar per un tema de que se cobra més el mosso de quadra.
Exacte,
però
no, exacte.
Jo de cor soc guàrdia civil, la meva militar...
Sí, no cal que ho juri. Però el que va passar és evidentíssim i és que milers de persones van proferir càntics racistes en una demostració col·lectiva d'odi
bueno,
durant el partit
vostè,
entre les eleccions d'Espanya i d'Egipte.
Això, me permet, vostè, el que vostè diu, però que vostè no sap res. Llavors, haurà que investigar, per exemple, si hubo provocació prèvia. Que
una cosa que no... provocació prèvia
que està bé? No, se me pongan ustedes histèrica, ¿vale? Porque ustedes no tenen tota la informació, ¿vale? Jo sí. Se la tenc, entre otra cosa, perquè jo estava allí.
Ah, li, ¿vale? li va tocar treballar en aquest camp?
No. Jo dimarts tenia festa, el meu dia de festa, lo que fui, pues, a veure el partit com tot amant de l'esporça, no és saludable, i coño, que Espanya no viene a jugar todos los días a Espanya como para que yo no pueda ir a ver a ver la Espanya.
Van a veure el partit d'Espanya.
Tercera fila del Gornor, ahí estaba yo.
Sí, el Gornor,
el Gornor.
No va ser allà com va... és igual. Sí, jo crec que sí, però bueno. Per tant, va sentir perfectament els càntics, d'on provenien, fins i tot.
A veure, miri vostè, no sé si ha estado usted en algún camp de fútbol alguna vegada, però en un camp de fútbol se corta mortal cosa. Y amor de criterio, y al final, pues, lo que se diu en el campo, como siempre se diu, ¿no? Lo que se diu, que siempre se diu, que el campo se quede en el campo, ¿no?
Home, no, això no, això és greu. No s'ha dit mai això, i això és greu.
Si és greu o no greu, lo decidirà un jutge, no lo decidirà vostè, perquè si el presentador substitut d'un programa que no és ni líder de la seva franja. Però bueno, a ver, senyor Frederic, que sembla que vostè és una persona razonable, con la de problema que té la gent avui en dia, que si lo ocupa, que si la delinqüència, que si lo de los patinetes, que van mandados, que van mandados los patinetes.
Hi ha altres preocupacions a part d'aquestes.
Que hi ha gent en patineta anant a 85 km/h per la diagonal.
Vostè
creu que tenim que entretenir a 4 gritos, perquè eren 4 gritos, que pegaven 4 chavales con la bandera, que jo crec que no, Federico. Ja, ja, ja. Molt bé, doncs,
investigui bé, i si hi ha qualsevol novetat, ens ho comunica.
No me digui que faig la meva feina, perquè ja la faig sense que m'ho digui vostè, però vale, aquest cap de setmana, vale, vuelve la Liga i ja s'olvidarà tot aquest tema, i ja està, tu a la següent cosa. Passem ràpid d'això, vale?
Vinga, va. I lo trist és que s'ha d'així. Però bueno, sí. Més temes, Jovany.
Yo sí he escuchado esto y todo bien.
Sí.
Però, a veure, que tenim aquí una persona racialitzada...
Si és racialitzada, doncs Kylian Mbappé, més a més. Kylian, com estàs?
Buenos días.
No l'havia reconegut.
A l'altre dia, en el campo de la Española, yo he escuchado 5 veces el insulto de racismo de afición española.
A veure, Kylian, no té cap mèrit, perquè ho vas sentir tu i ho vas sentir a tot el planeta.
Ha dicho mono.
No, justament això jo diria que no es van dir cap moment. Es va cantar una cosa tan o més greu que és musulmà el que no vote.
Sí, ha dicho mono seguro, racista de mierda.
He escuchado
con mi grande de oreja, han dicho a Vini, han dicho mono a Vini.
No estava jugant el Vinicius. Exacte, no l'estaven insultant amb ell, era un insult com a tota una religió sencera, per dir-ho d'alguna manera, no anava per ningú en concret.
També escucho esta semana aquí de Catalunya de toda gente de Baixa que habla de mono todo el día.
La mona.
Encima femenino. Para molesta más.
És la mona de Pasqua, Kylian, són unes postres típiques d'aquestes dates.
No, cuidado.
I la gent va comprar la mona.
Sí. Cuidado, porque yo estoy escuchando.
Una cosa que li vull preguntar jo al senyor Mbappé, però una cosa que li presura la, com se diu, la Epósito, on de la dejao.
Sergent Guarro, controli's una mica.
Està per sucaripa, la senyora.
No
li des del respecte que no...
Sí, però per aquí no.
M'agrada bastant, la segueixo a l'Instagram. A ella i a los clubs de fans, que té molts clubs de fans.
I sale toda la foto de que no tiene ella, lo cuelga los clubs de fans. Yo también lo sigo.
I què tal, com va? Bueno, me imagino que molt bé, no?
El mejor gol de mi vida.
Bueno, va, que prou. Prou,
de
sí.
Merda.
Deixem-ho estar, va. Prou d'aquest tema.
Soy musulmán, tío, pero la comida de aquí, ¿sabes? Nuggets con pollos.
A veure, Munir, el pare de la Minya Mal, com estàs? Com es troba la Min després dels insults racistes de l'altre dia al camp de l'Espanyol?
A la Min i a mi és la pela, tío. La Min no piensa en pensamientos, ¿sabes? Él se levanta y hace flexiones.
Sí, ja ho explicaves l'altre dia, que comentaves una mica les rutines del teu fill.
Sí, és que ens la porta fluix a Espanya, tío.
Molt bé,
si no quiero que juegue aquí, no pasa nada, ¿sabes? No. Si ellos no quieren a la Min, lástima.
Pues nada, señores, ha sido un placer. Gracias por todo. Viva España, ¿vale? Ah. Nosotros jugamos aquí, si no, pues... Adiós.
A ver, no sé si ja estàs dient que vols marxar,
mira,
si vols jugar amb la selecció
espanyola. Jo soc català, musulmà, sí, espanyol i celebro Setmana Santa.
O sigui, tot.
Perquè tinc festa... Compro la mona, la palma i tot, i me la pela. Yeah. Soy budista, ¿vale?
Ah, ens estàs marejant una mica, Munir, amb les teves creences.
No, i a sobre, tio, ahora estamos siendo perseguidos, ¿sabes?
Torni, sí. Home, no, la situació de l'altre dia va ser molt trista. Tampoc crec que puguem parlar d'una persecució.
Però de què coño me hables, tío, l'altre dia? Hablo de los perros, tío. Esto sí que es racismo para la raza de los perros.
Però és que ara no ho entès. Què li passa amb els gossos?
No, a mi no me pasa res. ¿A tu qué te pasa, tío? Eres... ¿Tú, Freddy, el que hace las pruebas de ADN de las cacas de perro?
No.
Estàs molt agressiu.
No, és que ja m'he pujat la mosca una mica més amunt del nas.
A veure, pare de la Min, que no me recordo com et deies.
Munir,
pots explicar què et passa amb el tema dels gossos?
A ver, que ahora se ve que si te dejas la caca del perro en la calle, tío, la van a analizar el ADN y saben de qué perro es, ¿sabes? Que menuda vergüenza.
Sí, es va anunciar l'altre dia i deixa'm dir que jo ho trobo una mesura encertada.
Pues esto es racista.
No, es racisme, és cinisme.
A tu no te ha passat. A tu no te ha passat. I a mi ja m'ha passat dos veces que m'han llamado per l'ADN, tío. Claro que és racisme.
No, el que passa és que jo personalment no tinc gos i per tant, el qui tingui gossos, com és el seu cas,
mira, la Min i jo no queremos problemas con nadie, tío. Si queréis llevarme a comissaria, ja sabéis dónde estás.
No, ja saps tu dónde estás.
Sí, compta... No, no et volem portar enlloc i compta amb les caques de gos i ja.
No, és que no eren del perro, tío.
Com? Diu?
Las cacas eran mías.
¡Ay!
¡Quin fàstic, Munir!
No, ¿qué pasa, tío? Sí. ¿Qué pasa? No, es que tú no has cagado nunca en la calle, ¿o qué?
Bueno, alguna vegada.
Sí, però ja fa molts anys, home.
O sea, si tienes un apretón y todo está cerrado, tío, si no te da tiempo de hacer nada, ¿qué? Te metes entre dos coches y lo dejas.
No, un fàstic.
És igual.
A ver, una vez lo intenté con una papelera, pero no me llegaba.
No, estaba molt alta la papelera.
Encima no hi ha aigua en el pipicán, ¿sabes?
Això és fort, eh?
Esto en Rocafonda no pasa, tío. Quin Sarrià, que asco.
Bueno, va, Munir, fins una altra.
A mi ja mal, para bien y para mal.
Doncs para bien, que sigui para bien.
Anem amb el primer tema, que és la missió a la Lluna.
M'agradaria fer un viatge a la Lluna.
Coge el móvil y lo tiras.
Toma tu micro.
Voy al show.
Ho hem explicat des de primeríssima hora de matinada. S'ha enlairat amb l'èxit, amb èxit, l'Artemis 2, que és la primera missió tripulada amb més de 50 anys que viatja cap a la Lluna.
L'objectiu de la missió no és allunitzar, és a dir, trepitjar la Lluna, sinó recopilar informació per poder-ho fer en els propers anys.
Sí, clar. Recopilar informació.
Professor Darbó, com estem? Bon dia.
Està fent les cometes amb les mans.
I per què? Per què fa cometes amb les mans? Se n'ha de dir.
Perquè tot és un croma. Benvolgut, professor Vicent. Vostè que ha fet tele, vostè que ha fet el blat de baixa, el col·lapse... Vostè sap millor que ningú com funciona això dels cromes.
Però aviam, a veure, Darbó, què està suggerint? Que les imatges del coet enlairant-se són falses?
No, estic suggerint que les imatges del coet enlairant-se són falses.
Sí, és el que acabo de dir.
No, és el que acabo de dir jo.
Però aviam, professor Darbó, què li fa pensar que són falses?
Que de veritat...
El professor Darbó posa les mans al cap. Sí. Què és aquesta sobrementa?
Ai, Alba de Cántaro. Sempre, des que estàvem a l'escola de màgia i hechicería, sempre ha sigut vostè un innocentot, reverenciat professor.
Sí, sí.
El Coé.
És un company de promoció.
El Freddy anava més avançat, perquè jo sóc més gran.
Era el professor Vincent i el professor...
El van avançar 6 cursos, el professor Vincent.
Carai, Freddy.
El mundo aventajado.
Bueno, va.
Me llamaban el superdotado.
Sí.
I no era per les capacitats.
Va, prou. Per què? Bueno, què li va passar que són falses?
El coet aquest que hem vist és de joguina, home.
Com ha de ser joguina? Home, es veu clarament que és un pepino enorme de coet.
Perquè si tu jugues una mica amb la perspectiva i la posició de la càmera, doncs pot semblar que el coet de joguina és enorme, però és que això ho sap fer.
Un altre negacionista amb arguments absurds.
A més, la trajectòria del coet. Sí. Jo no l'heu vist. Que això, aquí han fet un error molt bàsic.
Trajectòria normal de...
No.
A veure,
el coet s'enlairava primer cap amunt.
Sí.
I als pocs segons...
es anava torçant fins a viatjar horitzontal. És que no heu vist això.
Sí, no, no, no. Això és cert que feia... Anava amunt i després
I tu,
semblava que baixava.
Si vols anar cap a la... On és la lluna? A dalt?
A dalt.
O cap al costat?
Yeah. A dalt, a dalt.
Sí. És que, de veritat, no cal ser matemàtic per entendre aquestes coses.
No. Yeah. Bueno, professor, deixem-ho estar perquè no.
El hombre llegó a la luna. La bandera americana.
No,
ondeaba sin atmósfera.
Sí.
Neil Armstrong nunca hizo un gran paso para la humanidad.
Sí.
Apolo 11 fue mentira. Empezamos.
Aviam, Josep Pedrerol. Josep Pedrerol no pot entrar aquí i fer veure que comença el seu programa.
Te callas. Vinga. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts al Chiringuit de Llugón. Soc català i hoy tenemos la edición especial Artemis 2.
Sí. Supacubullo. Los astronautas no tienen papilas.
L'altre, en serio, eh?
Bueno... Ahora no, ¿eh? La colaboración entre la NASA y Florentino Pérez.
Sí.
Ya da sus frutos.
Florentino, bro, no pinta res, Florentino. ¿Qué me está bien?
Florentino Pérez y Álvaro Arbeloa han conseguido un hito en la historia.
Los astronautas son argentinos.
Latra.
No hi ha cap astronauta argentino.
Paco, gracias, silencio. Florentino Pérez, o como nos gusta llamar a los terrícolas, don Florentino,
sí,
ya está trabajando con la NASA para hacer conciertos en la Luna.
Va,
¿vale?
Va.
Los conciertos del Santiago Bernabéu. Sí, se van a la Luna.
Sí, Toderón.
Y la caja...
Vinga, va, anem al concurs.
La caca li sale disparada.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Concurs pendent, avui amb el Roger. Roger, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Des d'on truques, Roger?
Des de Sant Hilari Sacalm.
Des de Sant Hilari Sacalm.
Carai, carai, bona aigua teniu allà, eh?
Bona aigua.
Bona aigua, bona aigua teniu. Roger, et dius, eh?
Hola.
Sí, sí.
Saps quin dia és avui, Roger?
Avui és 2 d'abril de 2026.
Perfecte, doncs aquesta dada t'anirà molt bé per respondre aquesta pregunta, que és de la categoria efemèrides d'avui. Oh. Avui, Roger, és Dijous Sant, el dia en què els cristians celebren que fa exactament 1993 anys de la celebració del pitjor sopar d'empresa de la història. No sé si estàs al cas de com va anar la cosa, Roger. Resulta que Jesús de Natzaret, el CEO d'una start-up amb 12 treballadors, que encara no en tenien gairebé el seu pla estratègic, va voler muntar un sopar per reforçar una mica la cultura corporativa. I llavors el CEO Jesucrist va decidir rentar els peus de tot l'equip abans del sopar, amb la idea de mostrar un lideratge servicial i proper. El Pere, el cap de Departament de Recursos Humans, primer s'hi va negar, però després es va deixar fer. Després la cosa es complica. Roger, a mig sopar, el CEO de l'startup Cristianisme anuncia que un dels presents l'ha venut per 30 monedes. Silenci molt incòmode. Tothom fa veure que mira el pa. Judas, que ja havia signat el contracte amb la competència, es fa longuis. El menú del sopar tampoc era gran cosa. Per menjar cos i per beure sang. Després del sopar, retirada l'hort de Getsemaní per gestionar la crisi. El típic moment en què el jefe no vol acabar la festa i els treballadors l'han de seguir per no quedar malament. Alguns d'ells tenen tanta son que s'adormen fins a 3 vegades, Roger. Jesucrist, com a CEO, que no és tonto, s'adona que no tots els treballadors estan a tope amb el projecte. També és veritat que no cobren. I tot plegat acaba fatal, amb la policia arribant a l'hort de Getsemaní per endur-se el CEO de l'empresa Cristianisme, acusat de fer trampes pel Tribunal de Defensa de la Competència Religiosa. I ara, Roger, ve la pregunta. Roger, tal dia com avui, de l'any 1933... No, de l'any 33.
Anava a dir.
És que a vegades tendim a dir l'any... Bé, ja ens entenem. Tal dia com avui, de l'any 33, detenien Jesucrist. I tal dia com demà, Roger, què li passava a Jesús? Et dono 4 opcions. Opció A, demà el deixen en llibertat sota fiança. Opció B, s'escapa del calabós i es refugia a Venezuela, perquè Jesús va ser el primer comunista. Opció C, Fiscalia li ofereix un pacte a Jesús si col·labora per detenir el seu pare. O opció D, el pengen a la creu. Què li va passar tal dia com demà? De fa 1933, 70, 20, molts anys.
Era molt fàcil.
Jo diria la D.
La D de Dinamarca?
Com?
La D de Dinamarca.
N'estàs segur, Roger?
Sí, sí.
No es va refugiar a Venezuela, eh?
Diria que no. Se li hauria de preguntar.
Doncs jo molt em temo que la teva... Preguntar aquí a Jesucrist.
Sí, se li hauria preguntar. No, no hay que decir esa cosa en vano.
Se ve mi arrol Araujo s'enfadat.
Araujo, Ronald, esa cosa no hay que decir en vano.
Tu saps la resposta, Ronald?
Obvio, sí. Quina la duda ofende.
Quina és?
De Venezuela.
De Venezuela, no. És la D. Estàs amb un cert. Sí.
estàs amb l'Oser Roger. Doncs, Roger, primera pregunta superada.
Se n'ha anat el Roger.
Roger.
Que tio de Dios.
Està aquí, el Roger, està aquí. Roger, primera pregunta superada. Ara falta la segona, que és amb la qual optaràs a venir a concursar aquí els divendres. No demà, recordem, no, perquè demà, demà fem programa, però no hi ha concurs.
No.
És així?
No hi ha humor.
Demà és tot en sèrio.
Home, divendres sant...
Sí. Com es deu fer humor el dia que van penjar Jesús Crist a la creu, home?
Respecte i de cosa.
Però sí que optaràs a venir a concursar divendres que ve. Ara fem la segona pregunta. Anem a les notícies i després fem la segona, vale, Roger?
Perfecte.
Vinga, fins ara.
Oremos, hermanos. Tomémonos la mano.
Deixa'm la mà.
Oremos, sí, dame la mano. Dame la mano. Pues te pego una patada.
L'Evangeli segons Joan Bota. Sentirem ara.
Que maravilla. Fan bota de los más devotos que yo conozco.
Va, anem a les notícies.
De bota.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. El Servei Català de Trànsit preveu que 560.000 vehicles surtin entre avui i demà al migdia de l'àrea de Barcelona. És el cap de setmana de més mobilitat de tot l'any, perquè diumenge el gruix de vehicles que han marxat els darrers dies per les vacances de Setmana Santa ja començaran a tornar. Els camions tindran restriccions i trànsit ha habilitat dos carrils addicionals de sortida de l'AP7 al tram nord i al tram sud. Unitat mòbil a Barcelona, David Mendoza, Sara Cañete.
Hola, bon dia. El Servei Català de Trànsit preveu que el gruix d'aquests 560.000 vehicles sortint aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona per facilitar la mobilitat ha habilitat carrils addicionals a l'autopista AP7 per augmentar la capacitat de la via, encara que en alguns punts concrets les retencions poden ser pràcticament inevitables. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
A on patirem en la sortida? Patim o la via no té prou capacitat quan s'ajunta l'AP7 i l'A2 a Martorell, superem els 6.000 vehicles hora. I una carretera, una autopista d'alta capacitat, en pot portar com a molt 5.200. Per tant, ens falta capacitat. Li donem un carril addicional perquè tingui més capacitat, però no arribem a donar-li tota.
David Mendoza i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Els agents rurals instal·laran una tercera corona de contenció a Collserola per seguretat, per impedir la sortida de senglars que puguin estendre la pesta porcina africana. En els 4 mesos que dura el brot, els Mossos d'Esquadra han posat 9 sancions, una de les quals pot tenir conseqüències penals. Bellaterra, Marta Vallès.
Bon dia. Durant tota aquesta Setmana Santa es manté el dispositiu els 7 dies de la setmana, dia i nit, per recollir cadàvers de senglars morts a la zona infectada i també capturar els vius. El cap dels agents rurals de l'àrea de Barcelona, Jaume Torralba, explica que més enllà de la zona 0 i de la segona corona de 20 quilòmetres, n'establiran una tercera per reforçar la seguretat.
Pel que fa als tancaments, els anem reforçant. Hi ha 2 corones tancades de seguretat al voltant d'aquestes 2 zones de Bellaterra i de tot el que és el massís de Collserola, i ara s'està ja executant i planificant un tercer tancament per donar tranquil·litat al dispositiu. Estaria al voltant del que seria entre Abrera i la B40.
En els 4 mesos que fa que dura el brot, els Mossos d'Esquadra han posat 9 sancions a persones que han desobeït o bé han complicat la feina del dispositiu. El cas més greu, una persona que reiteradament va vandalitzar els impediments i les tanques que es posen perquè els senglars no surtin de l'àrea afectada. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Bellaterra.
Les persones al·lèrgiques ho estan passant més malament aquest inici de primavera. Les pluges de l'hivern i les temperatures suaus han afavorit la floració dels arbres, que han generat més pol·len, i això s'està traduint en més quadres al·lèrgics i més forts que l'any passat. Els pacients que abans arribaven a les consultes amb rinitis nasal, ulls plorosos i esternuts, ara tenen símptomes respiratoris com l'asma, ho explica a Teresa Tinfó, l'adjunta al Servei d'Al·lergologia de la Universitat de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, la doctora Paula Galvan.
Aquests anys estan venint amb símptomes respiratoris baixos, que diem, que s'ofeguen, no? Quan surten al carrer, no només tenen el nas tapat, sinó que noten que el pit tenen una pressió, a vegades senten sibilàncies, tenen tos, no? I això són símptomes que ens fan pensar en asma al·lèrgic, i que quan fem els estudis d'asma al·lèrgic amb les espirometries veiem que realment aquests pacients s'han fet asmàtics.
A En el que portem d'any, els bombers ja han fet 83 rescats de muntanya més que no pas en el mateix període del 2025, un total de 385. L'abundància de neu ha tret molta gent als Pirineus per practicar esquí de muntanya, raquetes i altres activitats hivernals. I aquests dies de Setmana Santa encara se n'hi esperen més. Els bombers fan una crida a evitar les zones amb risc de llaus. Ara mateix, el nivell més alt a l'Aran i a la franja nord-pallaresa, un nivell 4 sobre 5, i a la resta dels Pirineus el risc és de nivell 3. En declaracions a l'ACN, el cap del grup d'actuacions especials dels bombers, Oriol Vilalta, demana prudència i es confessa preocupat per la dificultat que suposa haver d'atendre en un període tan curt accidents de tipologies molt diverses.
És una època de l'any on se'ns obre més el ventall, amb més possibilitats de tenir necessitat de rescat i sobretot d'aquesta variabilitat. Podem estar treballant amb una allau i al mateix temps estar treballant amb una lesió d'una extremitat d'una persona que estava fent un camí de ronda. Sobretot que la gent adequi les seves activitats a l'activitat que ells poden fer.
Prop del 40% dels catalans afirmen que han parlat amb els seus familiars difunts. Ho revela l'últim baròmetre sobre religiositat del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. Aquest mateix estudi revela que gairebé la meitat dels enquestats asseguren que han pregat almenys un cop l'últim any. El baròmetre també recull que aquesta pràctica no és exclusiva dels que es declaren creients d'alguna confessió. Llegir llibres sagrats és una pràctica molt més habitual entre els evangèlics i els musulmans. Ho fan més d'un 70% dels enquestats, que no pas entre els catòlics, on, amb prou feines, el 20% llegeix la Bíblia. Esports, Marcos García.
El Barça femení a segellar avui les semifinals de la Champions, aquest accés on s'enfrontarien al Bayern de Múnich. Les blaugranes tenen un avantatge de cara a la tornada dels quarts de 4 gols sobre el Real Madrid del partit d'anada i el club espera un Camp Nou ple amb 62.000 espectadors. Aquest Barça-Madrid començarà a 3 quarts de 7 i el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. El Barça masculí recupera els entrenaments amb tots els internacionals excepte Rafinha. L'Espanyol i el Girona també deixen enrere els partits internacionals i s'enfoquen la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana. En bàsquet, el Barça juga aquesta tarda a la pista dels Zalgiris Kaunas, Lituà. És partit de l'Eurolliga. Aquest Zalgiris Barça començarà a les 7 de la tarda i el transmetrem a l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT de Rota i de la Penya a la Lliga de Campions. FIBA 87-84 a la pista de l'AEK d'Atenes. A més, el Hajo Posleida anuncia la renovació del tècnic Gerard Encuentra fins al 2029. Encara en bàsquet, el Baxi Manresa perd el base francès Hugo Benítez i que es perdrà el que queda de temporada per culpa d'una lesió al turmell. Segons el club del Bages, però, el jugador no haurà de passar pel quiròfan i, finalment, a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Joventut anuncia el fitxatge de l'alè pivot belga Betty Mununga. Fins a final de temporada, té 28 anys i arriba procedent del Maccabi Haifa d'Israel.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio.
I avui, en nom de la Fundació Josep Carreras, saludem a aquesta hora el tenor Josep Carreras. Bon dia.
Hola, bon dia. Des de la Fundació Josep Carreras acabem d'atorgar una beca de 300.000 euros per perfeccionar la selecció de donants en el trasplantament de medul·la òssea per a pacients que necessiten un donant i no tenen un familiar compatible. Un nou impuls a la recerca per continuar imparables contra la leucèmia.
Fundació Josep Carreras.
Vinga, va, Roger, com estàs? Estàs aquí encara, Roger?
Sí, sí, encara estic aquí.
Vinga, segona pregunta, Joel.
Va, Roger, que tu jugues tota la pregunta de la categoria d'ètica i moral. Et plantejo una situació, vale, d'un dilema moral, tu l'has de resoldre. Vinga, som-hi. Roger, escolta'm bé. Vas caminant per Barcelona i vas amb el teu pare. T'has proposat començar a treballar aquesta relació que des de fa uns anys està una mica deteriorada perquè d'adolescent eres imbècil i ell tenia molt poca paciència. Ara que tu ets una mica més adult i ell una mica més vell, tots dos us veieu capaços de teixir una nova relació. No diré d'amistat, però sí que de certa complicitat per a fill, perquè t'has adonat que no el coneixes gaire, a ton pare, més enllà del seu rol patern molt desagraït, que en el seu cas consistia en no ser-hi gaire, i quan hi era per fer de policia dolent. I avui has dit calla. Dic, vaig a trucar al papa i a dir-li de fer un passeig. A tu no t'agrada passejar, ho trobes una activitat absurda, però el teu pare sí i creus que és una bona idea començar cedint tu. Total, que esteu caminant pel vostre barri, xino-xano, traient temes banals perquè a tots dos us fa una por terrible el silenci, que si el Barça, que si el preu de la gasolina, que si els embussos a la Gran Via, i de cop sents la necessitat de preguntar-li una cosa a ton pare. Papa, no m'has explicat mai com us vau conèixer amb la mama, i llavors veus que li canvia la cara, se li humitegen els ulls, et posa la mà a l'espatlla i t'explica que es van conèixer a un grup excursionista pujant la Pica d'Estats i que des d'aquell dia i fins avui, 48 anys després, ha estat enamorat d'ella. I tu t'emociones, i ell també, i li dius, papa, parem a aquesta terrassa a fer un cafè, i ell diu, vale, i seieu a la terrassa d'un bar que queda just al costat d'un prostíbul del barri, que sempre t'ha fet molta gràcia perquè es diu la cueva de Ali Baba i les 40 ladrones. Mentre feu el cafè, ella et va explicant totes les muntanyes que havien pujat amb ta mare quan eren joves, però n'hi ha una que no li surt el nom. I tu vols ajudar-lo i penses a buscar-ho a internet, però tens el mòbil sense bateria. Li demanes el seu i et fixes que té wifi. I dius, però com pot tenir wifi aquí al mig del carrer? I mires, Roger, i efectivament, el mòbil se li ha connectat automàticament al wifi de la cueva de Ali Baba i les 40 ladrones.
És que clar.
I ara ve la pregunta, Roger. Roger, què fas? Què fas? Estàs en aquesta situació, què fas?
Uf.
És que és... No, no, clar, clar.
És complicat, eh?
No, ja ho sé, que és complicat, Roger, per això és la prova d'ètica i moral.
Tens un minut, eh?
Pobre Roger.
Menys i tot.
Roger, has de prendre una decisió ràpida.
Sí. Igual s'hi ha trobat i... Ara...
Sí. Garriga, com estàs?
Pots fer veure que no has fet res. Ai, que no has vist res.
Li va donar la contrasenya de la wifi, poder.
Li preguntes això?
Sí.
Que qui li va donar la contrasenya?
Ai, Roger, que innocente que era. Pobre
va, que hem d'anar acabant. Valoracions, valoracions.
Garriga. Ets massa innocent, eh, Roger?
A mi també em van dar la wifi, vamos.
Garriga, un 6 i mig. Jovany.
7-14.
7-14.
Agafa un cagarro i esmorza. Doncs mira, jo et posaré un 6. Un 6.
Un
és que
6.
No et puc posar més, Roger.
19-64, Roger, amb això concurses.
Bé.
Roger, una abraçada. Garriga, ben ràpid, que hem de plegar.
A les 4 ens hi posem avui, busquem amb el Marc Artigau les 5 millors pel·lícules sobre anar a l'espai.
Oh, boníssim.
Ah. Home.
I la gent que ens digui les seves. I després anirem a l'autobús de la Penya Blaugrana de Mollet, que avui hi ha Barça femení contra el Madrid.
El llibre de la selva.
Alexia... De la Sandra Bullock.
Jumanji. A partir del Jumanji, a les 4. Vinga, adéu.
Los Simpsons.
D'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Són dos tios que... Bueno, un el convida a casa, l'altre dirà, no? I l'Esparcè escolta que això és bo.
Ja s'escolta, ja.
I diu, en un moment donat li diu... Què fot aquest? Hi ha una a la cuina que va dient bon dia a totes les ampolles. Diu, coi, no m'has dit que portés un llevataps? Doncs això està llevant els taps.
Hòstia.
Estàs tranquil, ja? Estàs tranquil?
El pitjor que s'ha dit aquí.
De veritat, eh?
En sèrio, vull dir,
va. Calleu, que arriba el jefe, va.
Déu vos guard!
I visca el batlle!
La Renaixença.
El llevataps és un invent del segle XVII-XVIII vinculat al tap de suro, que es comença a fer servir en aquesta època per tapar les ampolles de vi. Des de llavors i fins avui se n'han fet centenars de models diferents. De fet, és un dels objectes amb més variacions de disseny de la història. Actualment hi ha registrades més de 3.500 patents de llevataps diferents.
Fixa't.
Imagina't, eh?
No, no, és que el vi desperta la imaginació.
Sí, senyor, eh? Sí. La primera patent és del 1795. Samuel Henshall, un clergue anglicà, membre de la Universitat d'Oxford, patenta un llevataps ben senzill. Era una espiral metàl·lica amb un mànec de fusta.
No necessites res més, eh?
No.
A veure, si en saps una mica, sí. No necessites res més.
N'has de saber, per això.
Estirar.
Sí.
Bueno, clavar-lo bé i estirar.
Hi ha gent que es fa molt el xulo obrint ampolles,
sí,
de vi.
Sí.
Homes, normalment, sempre són homes.
Sí, és veritat.
I ja l'obro jo, ja l'obro jo.
Ja amb el to, ja amb el to no m'ha agradat.
No, no, ja l'obro jo. I és com, bé, sí que requereix certa tècnica, però tampoc és llançar una falta des de mig camp, vull dir que, no?
Exacte.
És més... O sigui, obrir el cava és més fàcil, ja ho sabem, perquè obrir el cava...
Sol.
Sí, està sense voler se t'obre a vegades, sí, vull dir que... Sí. Però el vi, vull dir que la gent s'està fent el xulo, crec, d'una manera desproporcionada. Sempre hi ha el tiet. Doneu-li el tiet, que la sap obrir molt bé. La... També la sap obrir molt bé, perquè és el que n'ha begut més, normalment.
Sí, sí. El meu tiet és el que més veu de la, sí, família, però jo no diria que el meu tiet és el que millor obre les ampolles de la família.
No?
Sobretot quan és ja la segona o la tercera, no...
Els primers llevataps segurament es van inspirar en una eina militar que es deia Worm. Era un extractor de bales. Us heu d'imaginar una mena de llevataps, no?, que es feia servir per treure les bales que s'havien encallat a les armes.
Home, això és delicat, eh?
Sí.
Vull dir, si et passa com el tap del cava, que et surt així sense esperar-t'ho...
Sí, cuidado.
Vull dir, hòstia.
Cuidado, cuidado, Alfonso. Durant el segle XIX van anar sortint variacions...
Alfonso, has dit?
No he dit res, no he dit res. Sí, no he dit res.
Ho ha dit.
I a més havia passat desapercebut.
Jo, com que tinc els acúfens, sí, penso ara, et sento Alfonso, ha sigut en peio, saps?
Durant el segle XIX dic que van anar sortint variacions del llevataps, com el de papallona, que és aquell que es van...
El papallona?
El papallona és aquell que es van obrint els dos braços.
No ho feu servir, jo, no ho feu servir.
A mi m'agrada.
No, allò,
jo he marxat de cases...